És la una del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
A aquesta hora us donem la benvinguda, amics i amigues, com cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Feu la revolució de la caritat i del servei. Així s'ha adreçat el Papa a un grup de joves del moviment internacional Pax Romana, rebuts al Vaticà. Un col·lectiu, per cert, molt important en els convulsos anys posteriors al Concili Vaticà II. El pontífex ha elogiat el compromís de promoure la justícia social i el desenvolupament humà integral, encoratjat per la fe catòlica, ha dit, i la seva visió d'un món cada cop més d'acord amb el designi d'amor sobre la família humana. Igualment ha reivindicat el necessari sentit de ciutadania global per millorar el món. Un nou missatge de Pons, aquest de Francesc, i de futur, que el mateix Sant Pare posa per a l'Església i per al món a pocs dies de l'inici de la segona Assemblea General del Sínode, amb importants replantejaments a la vista. N'estarem molt pendents, naturalment, del sínode ja des de la setmana vinent. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest divendres 20 de setembre, memòria de Sant Andreu Quim Taegon i companys màrtirs a Corea, i de Santa Faustina de Chiquico, verge i màrtir. Donem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Com cada dia, Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, molt pendents a aquesta hora de l'operació sortida pel pont de la Mercè, pels que tinguin la gran sort de poder marxar aquest pont més llarg. Trànsit preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 450.000 vehicles. Una operació que, com dèiem, començarà d'aquí a poca estona, serà a partir de les 3 de la tarda, i s'allargaran dos torns. Hi haurà vehicles que tornaran diumenge i d'altres que tornaran dimarts, que és festiu a Barcelona, però també altres municipis de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan d'Espí o Montcada i Reixac. I a la capital catalana, l'Ajuntament ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania durant aquests dies de festes de la Mercè. Es preveu el desplegament de 5.000 agents que patrullaran a les zones on es preveu més massificació de gent, com la platja del Bogatell, la plaça de Catalunya o la catedral. I avui al matí a Ràdio Estel hem pogut conversar amb l'advocat del president Carles Puigdemont, Gonzalo Boy, l'endemà que el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, enviés als jutjats de Barcelona la causa sobre la fugida del líder de Junts el passat 8 d'agost. Llarena, en aquest cas, hi veu possibles delictes. En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, no entén quins són aquests delictes. El magistrat recorda l'informe de la Fiscalia de Barcelona que diu que els fets no són constitutius d'un delicte. De fet, l'advocat no entén perquè Pablo Llarena dona instruccions d'uns fets que diuen que van passar a Barcelona i, per tant, el Tribunal Suprem no hi juga en aquest cas cap paper. Gonzalo Boye, per la seva banda, també veu contradictori que Llarena parli del deure de perseguir delictes que, quan fa anys que no cursa cap euroordre contra Puigdemont, Comín i Lluís Puig. I un últim apunt, Ignasi, perquè Pedro Sánchez ha començat avui una ronda de contactes amb els presidents autonòmics. A les 10 d'aquest matí s'ha trobat amb el Kendakari i Manuel Pradales, i a aquesta hora, de fet, està reunit amb el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda. A la tarda es trobarà amb l'andalús Juanma Moreno, i divendres que ve rebrà tres presidents més, els de Cantàbria, La Rioja i Astúries.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Sant Pare assegura que si la justícia no defensa la dignitat humana és lletra morta. Ho expressa en un missatge amb motiu de la Conferència de Ministres de Justícia dels Països Iberoamericans, presidida pel rei espanyol Felip VI a Santa Cruz de Tenerife. D'altra banda, l'Escola de Llengües Llengües Antigues, mortes o en poc ús, ofereix cursos de llengües clàssiques, semítiques i altres antigues, sobretot per a la investigació acadèmica i els estudis de teologia o filosofia, entre d'altres. Pilar Casals, professora d'egipci clàssic en aquest centre, ha reivindicat en una entrevista a Ràdio Estel la gran utilitat de conèixer aquests idiomes, com dèiem, alguns morts, però que ajuden molt. I Josep Lluís Serrano Pentinat, nom propi de l'actualitat per a les properes hores, perquè aquest dissabte rep l'ordenació episcopal a partir de les 11 del matí en una celebració a la catedral de Santa Maria d'Urgell, a la Seu d'Urgell, presidida per l'arcabisbe Edgar Peña Parra, substitut per als afers generals de la Secretaria d'Estat, concelebrada per l'arcabisbe Joan Enric Vives i altres bisbes de Catalunya, i transmesa en directe per Ràdio Estel. Després del bloc informatiu entrevistarem Andreu Muñoz, delegat de Cultura de l'Arxidiòcesi de Tarragona, que ens parlarà de les festes de Santa Tecla que omplen aquests dies Tarragona d'una intensa activitat. I a l'espai interreligiós, temps de diàleg, secció que us acompanya els divendres, parlem avui de focusing, una nova tècnica que es podrà aprendre i adquirir a partir de l'octubre al monestir de Sant Benet de Montserrat. Ens acompanyarà l'abadessa de les Benetes de Montserrat, Maria del Mar Albajar. El nostre diccionari setmanal, la litúrgia a prop. A més, parlarem del presbiteri. Ens acostarem per saber què és aquest espai, aquesta superfície de les esglésies o les capelles al servei de la litúrgia. Ens acompanyarà Joan Ubach, vicari episcopal de l'Arxidiòcesi de Barcelona i rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. I als últims minuts, per a la nostra sortida dels divendres, ens apropem a la Seu d'Urgell, precisament on tot és a punt per a l'ordenació episcopal de Josep Lluís Serrano Pentinat, aquest dissabte, com dèiem, a les 11 del matí. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions a l'equip, amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa i la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Ràdio Estel.
El Papa ha fet aquest dijous a la tarda una crida als joves perquè facin la revolució de la caritat i del servei, ha dit. Ha estat durant un discurs davant d'una delegació del Moviment Internacional d'Estudiants Catòlics Pax Romana, que va ser molt important en els convulsos anys de finals dels 60, del segle passat i dels 70, després del Concili Vaticà II. Francesc ha recorregut a unes paraules de l'exhortació apostòlica Christus Vivit per demanar a aquests nois i noies, representants de l'entitat internacional, que promoguin un sentit de ciutadania global juntament amb una acció a nivell local. El pontífex ha elogiat el compromís de promoure la justícia social i el desenvolupament humà integral, encoratjat per la fe catòlica i la seva visió d'un món cada cop més d'acord amb el designi d'amor de Déu sobre la família humana. Amb aquestes paraules, el Sant Pare rebia, com dèiem, aquest dijous a la tarda una delegació de Pax Romana, moviment constituït a Friburg el 1921, amb l'objectiu d'evangelitzar els ambients universitaris. El bisbe de Roma s'ha referit al sínode sobre els joves del 2018 i l'ha relacionat d'alguna manera amb l'actual, quan ha animat les noves generacions a fer, fent-se ressò de l'exhortació Christus Vivit, de protagonistes de la revolució de la caritat i del servei. Ha comentat igualment que la presència i l'activitat a l'àmbit acadèmic, als llocs de treball o als carrers de les ciutats i pobles persegueix aquesta finalitat treballant, afegeix el Papa, per construir un món més compassiu, harmoniós i fratern. El Sant Pare ha recordat les obres d'educació i formació engegades pel moviment Pax Romana a països com ara França, Tailàndia o Kènia, basades en els testimonis de l'Evangeli i la doctrina social de l'Església, iniciatives que ha qualificat d'ambivalents, capaces d'una banda de promoure un sentit de ciutadania global i de l'altra de fomentar l'acció a nivell local. Així, Francesc ha comentat que Pax Romana s'erigeix en preludi d'un aprofundiment i una comprensió de les qüestions socials més urgents del nostre temps, possibilitant que els joves promoguin canvis eficaços a les seves pròpies comunitats i serveixin així de ferment evangèlic. Aquest missatge de Francesc també toca un tema actual com el sínode sobre la sinodalitat, que començarà el proper 2 d'octubre després de dos dies de recés amb una vetlla de petició de perdó universal. En referir-se a això, el Papa ha animat els presents perquè siguin individus tots junts i es dediquin a implicar-se en el camí sinodal de l'Església, un avenç fet de camí compartit d'escolta, de participació i de compromís en un diàleg obert al discerniment i també a estar atents, conclou el pontífex a la veu suau de l'Esperit Sant. D'altra banda, el Sant Pare assegura que si la justícia no defensa la dignitat humana és lletra morta. Ho expressa en un missatge adreçat als participants en la Conferència de Ministres de Justícia dels Països Iberoamericans, presidida pel rei espanyol Felip VI a Santa Cruz de Tenerife. En aquest marc, s'ha presentat el llibre Passat, present i futur de la justícia transicional. L'experiència llatinoamericana en la construcció de la pau mundial també forma part del títol d'aquest volum. Justícia transicional és un terme tècnic difícil d'entendre per als qui no treballen en aquest camp. Francesc ha recorregut, per composar aquest missatge, al diccionari per definir-lo. I diu que és el conjunt de mesures judicials i polítiques adoptades després d'una situació de conflicte o repressió en què s'han produït violacions massives dels drets humans per tal de promoure, en definitiva, la reconciliació i la democràcia, i que inclou l'enjudiciament, les comissions de la veritat, els programes de reparació i les reformes institucionals. També han participat en aquesta conferència, a més del monarca espanyol, Enrique Gil Botero, secretari general de la conferència, i José Ángel Martínez Sánchez, president del Consell General del Notariat Espanyol.
Sense distància. L'Església a peu de carrer.
Canviem de qüestió. Tot just en la setmana en què l'Ateneu Universitari Sant Pacià ha inaugurat oficialment el curs amb l'acte acadèmic d'aquest dijous, l'Escola de Llengües Antigues ofereix cursos d'idiomes clàssics, com ara el llatí o el grec, de semítics, com l'hebreu bíblic i modern, l'arameu i el siríac, i altres antics, sobretot per a la investigació acadèmica i per aprofundir en els estudis de teologia, filosofia i història, entre altres disciplines. Pilar Casals, professora d'egipci clàssic en aquest centre i col·laboradora del Seminari Catalunya Cristiana, ha reivindicat en una entrevista a Ràdio Estel la gran utilitat de conèixer aquests idiomes, alguns morts, però que ajuden molt.
Apropar-nos a una llengua diferent a la nostra, doncs és permetre conèixer millor la gent que parlava. En aquest cas, d'alguna manera, estudiar les llengües antigues és apropar-nos a la gent que va escriure els textos, és a dir, qui va escriure els textos de l'Antic Testament, qui va escriure els textos del Nou Testament, qui va escriure els textos dels primers pares de l'Església i tota la literatura del voltant, no? Per tant, és veure, és apropar-nos d'alguna manera.
Pilar Casals ha comentat, a més, que les llengües antigues ens acosten a la realitat històrica de cada moment, amb tota la seva complexitat, per exemple, en els textos bíblics o en la documentació històrica en general.
Al final, tota l'antiguitat està comunicada i connectada. A vegades ens pensem que això de les... O sigui, parlem molt de fronteres, les fronteres són molt, són molt més permeables del que podem... del que som conscients, no? Aleshores, aprendre la llengua ens permet també conèixer una mica millor tot el món. Per exemple, la paraula arca, l'arca de l'Aliança que surt en l'Antic Testament, resulta que és un manlleu lingüístic de l'egipci. Apareix Tebat en hebreu i és, també prové de la paraula Chebet, que vol dir vas o contenidor. Per tant, tenim un manlleu lingüístic, és a dir, que tenim contactes lingüístics, tenim contactes literaris, històrics, i apropar-nos a la llengua permet dialogar, conèixer millor com vivia Israel en el seu context.
Pilar Casals, que també és egiptòloga, ha destacat que els cursos comencen amb l'alfabet i continuen amb coneixements sobre gramàtica, sintaxi i vocabulari per poder accedir als textos. Casals, en la mateixa línia, ha afegit que una sola paraula d'aquestes llengües antigues ja pot aportar molt. Com a detall, ha explicat que, per exemple, la nostra lletra A prové del cap de bou de l'escriptura egípcia, i ha comentat que a nivell personal va començar a fascinar-se amb Egipte arran d'un curs titulat del jeroglífic a l'alfabet, quan tenia només 18 anys. En un altre moment, Pilar Casals ha apuntat que aquestes llengües ensenyen molt i mostren una manera de viure, i igualment ha aclarit que s'estudien per accedir als textos i que fins i tot algunes d'aquestes llengües sí que s'utilitzen encara avui, com és el cas de l'egipci copte en la litúrgia. I l'actualitat d'aquesta setmana té també com a nom propi l'ONG de la Companyia de Jesús Entre Cultures. En un acte a Barcelona ha denunciat l'exclusió educativa que pateix el medi rural en les polítiques mundials. En el marc de la campanya, concretament anomenada La Cadira Vermella, Entre Cultures ha presentat en una taula rodona l'informe Educació Rural entre l'oblit i la reivindicació. La publicació ofereix una panoràmica de l'educació al medi rural a nivell mundial, amb un enfocament especial en el continent llatinoamericà. Lívia Condorcaua, coordinadora d'Educació Rural al Perú, ha destacat la importància del compromís que mostren els docents.
Realmente es el compromiso de los profesores y profesoras, porque responden, ¿no?, a esa necesidad, tomando en cuenta la cultura, tomando en cuenta aquellos recursos, ¿no? Y no solamente innovación tiene que ver con tecnología, sino con aquello que tiene en su entorno.
En aquesta línia, l'educadora peruana ha subratllat tot el treball que es fa per la igualtat.
Si bien es cierto, antes los papás, el pensamiento de ellos era que la educación es para los hijos varones. Y que las mujeres es suficiente con que aprendan a leer y escribir. Ese era el pensamiento, ¿no? Ahora, tanto mujeres como varones acceden a la educación, ¿no? Y los papás valoran la educación, pero sí que ahí hay mucha precariedad.
Per la seva banda, en aquesta mateixa presentació de la campanya d'Entre Cultures, un altre coordinador d'Educació Rural al Perú, Tadeo Mazas, ha reivindicat la implicació dels pares i de les famílies en tot el treball educatiu.
Han surgido gracias al interés de la organización de las familias en la comunidad, porque han sido ellos los que han iniciado la gestión ante el Estado, ante las autoridades correspondientes de tener una escuela. Actualmente tenemos escuelas de accesibilidad y, digamos, hay un nivel adecuado de permanencia de los estudiantes en las escuelas primarias. Es gracias a esta iniciativa de los padres.
A través de la campanya La Cadira Vermella i sota el lema Posem l'educació al mapa, s'ha presentat, com dèiem, l'informe Educació Rural entre l'oblit i la reivindicació. El document ofereix una panoràmica mundial de l'educació al medi rural amb un enfocament especial en el continent llatinoamericà. Tadeo Mazas comenta així les dades, algunes d'aquestes dades del document.
Hay 168 millones de estudiantes y adolescentes que desarrollan trabajo infantil. Hay 40, dentro de unos años, para el 2030, se necesitan 44 millones de docentes para cubrir las necesidades formativas de los niños y niñas, ¿no? Y hay 72 millones de estudiantes que están fuera del sistema escolar, ¿no?
L'ONG Entre Cultures alerta que el retorn a les escoles no és igual per a tothom, ja que l'alumnat i el professorat de les zones rurals s'enfronten un any més a diverses dificultats addicionals per evitar patir una exclusió educativa que seria irreparable.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Repassem breument altres notícies. Dissabte important aquest per a l'Església que fa camí a Catalunya, i és que Josep Lluís Serrano Pentinat és ordenat bisbe aquest dissabte a partir de les 11 del matí en una celebració eucarística amb el ritual d'ordenació episcopal a la Catedral de Santa Maria d'Urgell, a la Seu d'Urgell. La missa serà presidida per l'arcabisbe colombià Edgar Peña Parra, substitut per als afers generals de la Secretaria d'Estat, que serà l'ordenant principal, i també concelebrada per Joan Enric Vives, arcabisbe, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, que serà el segon ordenant. Els altres bisbes catalans també es faran present, concelebrant, i amb ells el nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Bernardito Auza. Aquest dissabte a la cerimònia també es preveu la participació de familiars propers a Josep Lluís Serrano i nombrosos preveres de la diòcesi d'Urgell, així com de la de Tortosa, d'on és originari el nou bisbe coadjutor electe d'Urgell. També s'espera l'assistència de nombroses autoritats d'Andorra, encapçalades pel cap de govern i el síndic d'Andorra, i de Catalunya, també. L'acte és obert a tothom i serà la primera ordenació episcopal que el temple, la Catedral Romànica de Santa Maria d'Urgell, acull des del gener de 1971, quan va ser ordenat bisbe Joan Martí Alanis, ara fa més de 50 anys. Recordem que Ràdio Estel transmetrà aquesta celebració aquest dissabte, recordeu, a partir de les 11 del matí, des de la Seu d'Urgell. Un apunt cultural, la Setmana del Llibre en Català, que és un dels esdeveniments literaris més esperats de l'any a casa nostra, comença aquest divendres un cicle de 10 dies dedicats a la literatura en català. Enguany, la 42a edició ve acompanyada d'una petita modificació, i és que ara es farà no pas al moll de la fusta, com els últims anys, ja que aquest és l'espai de les instal·lacions de la Copa Amèrica, sinó al Passeig Lluís Companys de Barcelona, entre l'Arc de Triomf i el Parc de la Ciutadella. En aquest marc són quatre les editorials de llibre religiós i d'espiritualitat. Concretament, destaquen les publicacions de l'Abadia de Montserrat a la parada 54, Fragmenta a la 57, l'editorial Baula a la 67 i l'editorial Claret a la 81. La històrica editorial montserratina retorna a la setmana amb un nombre important de novetats per a tota la família, com també Fragmenta, en aquest cas, des d'una perspectiva a confessional. I l'Església Catòlica als Estats Units celebra des d'aquest proper dilluns i fins diumenge de la setmana vinent, dia 29, la Setmana Nacional de la Migració, que conclourà amb el Dia Mundial del Migrant i el Refugiat, l'últim diumenge de setembre, declarat així per l'Església. Durant aquesta setmana als Estats Units, les diòcesis, les escoles, les organitzacions i les institucions d'inspiració cristiana faran celebracions eucarístiques i festivals especials per oferir oportunitats de voluntariat, així com assessorament legal sobre immigració. L'objectiu és crear consciència dels reptes que afronten els migrants i els refugiats des del seu país d'origen fins a la seva destinació, sobretot als Estats Units, com també l'ensenyament de l'Església adreçat als catòlics i a tothom per respondre amb compassió i amor a tots aquests reptes. En aquest context, el bisbe de la diòcesi del Paso i president del Comitè de Migració de la Conferència de Bisbes Catòlics dels Estats Units, Mark Seitz, ha recordat que el Papa Francesc demana solidaritat amb els migrants.
Ràdio Estel. Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, dedicatòries, estrenes i un espai per les colles sardanistes. El programa d'agà de Ràdio Estel que preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Aquest dissabte, a les 11 del matí, des de la catedral de la Seu d'Urgell, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa amb l'ordenació episcopal de Josep Lluís Serrano, amb l'inici del seu ministeri com a bisbe coadjutor d'Urgell. Viu amb nosaltres aquesta concelebració, presidida per l'arcabisbe Edgar Peña Parra, de la Secretaria d'Estat de la Santa Seu, i concelebrada per l'arcabisbe Joan Enric Vives i els altres bisbes de Catalunya. Aquest dissabte, a les 11 del matí, ordenació episcopal de Josep Lluís Serrano a la Seu d'Urgell, en directe per Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Les festes de Santa Tecla omplen aquests dies Tarragona d'una intensa activitat. Des del dia 13, concretament, i fins dimarts vinent, són nombroses les convocatòries públiques a nivell religiós, cultural, social i popular en general, tant al carrer com en edificis emblemàtics. Un d'ells és, naturalment, la catedral. El dia gran, dilluns vinent, com cada 23 de setembre, inclourà l'ofici solemne a la mateixa seu, a partir de les 10 del matí, presidit per l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. I ens podem preguntar qui era Santa Tecla. Tecla d'Icònium, així es diu, se la coneix històricament, va ser una jove màrtir del segle I que ho va abandonar tot per seguir Sant Pau en les seves peregrinacions, encara que el Nou Testament no fa referències d'ella. Icònium és una ciutat de l'actual Turquia que al segle I va ser visitada per Sant Pau, per Pau de Tars, en un dels seus viatges de pelegrinatge l'any 48 abans de Crist. Allà va conèixer una jove família rica que estava promesa amb Tamiris. Tecla, quan va veure Pau, va quedar meravellada per les seves paraules sobre la resurrecció i a partir d'aquí hi ha tota una història de fe i, com és evident, de santedat. Durant els seus viatges van visitar, segons la tradició, Tarragona. Anys més tard va continuar el seu pelegrinatge ella sola, perseguida pels enemics del cristianisme i sotmesa a terribles tortures. Tecla sempre sobrevivia a aquestes tortures dels enemics del cristianisme. A banda d'aquestes pinzellades, segur que ens podrà explicar moltes més coses de Santa Tecla, però sobretot de la Festa Major de Tarragona, el delegat de Cultura d'aquesta arxidiòcesi i també director fundador del Museu Bíblic Tarraconense, Andreu Muñoz. Doctor Andreu Muñoz, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda, contents d'estar amb vosaltres.
Moltes gràcies, nosaltres també contents. Enviem una salutació a l'arcabisbe Joan Planelles. Ens hauria agradat que ens acompanyés, no ha estat possible, però amb vostè segur que direm moltes coses també. Com està vivint enguany a Tarragona les festes de Santa Tecla? Què en destacaria?
Doncs mireu, s'estan vivint amb molta participació ciutadana, és a dir, a més de la presència pròpia, no?, dels ciutadans que viuen aquesta festa des de fa 700 anys, hem de recordar, que és una festa que ja des del 1321 se prolonga, per tant té un calat importantíssim, no? Però hi ha molta presència també de turisme dintre de la ciutat. Cada cop això ha anat a més, no? Molts actes, penseu que gairebé 500 actes cívics, religiosos, s'estan produint per tota la ciutat, no? Mm-hmm. Doncs està vivint amb molta intensitat aquest any.
Molt bé, i són molts dies, no?, del 13 al 24 de setembre. Normalment són festes de durada llarga, relativament llarga, vaja.
Sí, són de durada llarga en la que es conviu, no?, d'alguna forma, amb les festes, amb el que són els dies lectius, però que també estan revestits d'una màgia especial, no?, amb activitats precioses, doncs, la pròpia, no?, processó de Santa Tecla amb l'arribada del braç. Això es produeix el mateix 23 de setembre a les 21 hores. Avui, per exemple, a la nit, a les 10:30 de la nit, l'esbart de Santa Tecla fa dins de la catedral el retaule de Santa Tecla, que és una possibilitat magnífica de connectar amb la història que vosaltres explicàveu, des d'un llenguatge plàstic preciós, el seguici. Bé, és una vivència molt intensa, estiguis on estiguis dins de la ciutat.
I tant, per cert, el braç de Santa Tecla, aquest referent, d'on ve i per què és tan venerat? Ens ho pot comentar breument?
Bé, el braç de Santa Tecla és la relíquia, no?, les relíquies de Santa Tecla, que consisteix en un canell del que seria la santa. Aquestes relíquies arriben un 17 de maig de 1321 per intercessió del rei Jaume II, que a la vegada també demandat pel nostre arquebisbe Ximeno Martínez de Luna, doncs van a buscar-les i les lliura el rei d'Armènia. I per tant arriben aquí en 1321 i des d'aleshores doncs aquestes relíquies són venerades.
Molt bé.
Una d'aquestes relíquies a Tarragona representa el moment màxim d'institucionalització des de que l'Església de Tarragona va ser restaurada ja a partir del segle XII, no? El segle XIV, aquí, el culte a Santa Tecla tindrà molta intensitat, la recepció d'aquestes relíquies seran importantíssimes fins a arribar a dia d'avui amb una tradició ininterrompuda.
Molt bé. Doctor Andreu Muñoz, com és l'ofici solemne de dilluns, de cada 23 de setembre, i com es presenta el d'aquest any?
Doncs molt bé, com tota celebració pontifical, no?, en una seu metropolitana primada com és a Tarragona, podeu imaginar-vos que és una celebració realment extraordinària, amb una litúrgia excepcional, a més acompanyada per l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i la seva orquestra, que dona, doncs, com diríem, una màgia, una vivència també molt particular. S'experimenta a nivell de fer, home, doncs, com diríem, un moment molt especial, una autèntica, no sé, vull dir, com si estiguéssim transferits a la Jerusalem celestial. Però també provoca la participació inclús de gent agnòstica o atea que entra molt atreta per tot el que és aquest component litúrgic, musical, visual. La catedral és tot un escenari iconogràfic. Realment és una vivència molt, molt, molt important. I a més, són d'aquelles celebracions molt ben organitzades, molt ben fetes, no falta un detall. Realment són d'aquelles sensacions, juntament amb la missa pontifical de Sant Fructuós, molt potents aquí,
molt
a la nostra església de Tarragona.
Doncs invitem els qui ens escolten, si es troben a prop de Tarragona, si són tarragonins, a gaudir d'aquesta bellesa de la litúrgia, que de vegades parlem de la litúrgia i ens costa acostar-la a la gent, no? Potser un exemple d'aquesta missa tan extraordinària pot ajudar a entendre una mica, més enllà de les creences de cadascú, el que és el sentit, no?, del que són els signes visibles de la litúrgia, amb el color vermell, evidentment, no?, propi dels màrtirs. Santa Tecla va ser màrtir i, per tant, una celebració molt especial que comentem avui amb Andreu Muñoz, delegat de Cultura de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Sobre Santa Tecla, sobre Tecla d'Icònium, què podem fer nostre avui en l'Església i a la societat? Què ens ensenya una figura tan antiga però que va ser moguda, no?, pels qui havien conegut Jesucrist, pels qui eren o que són molt contemporanis de Jesucrist en aquella època?
Clar, Tecla podríem dir que és una dona jove, no?, valenta,
sí.
Un testimoni molt proper a Jesús, perquè ja és deixeble de Pau,
sí.
I a mi em dona la impressió, no?, que, a més de totes les virtuts, no?, que podrien encarnar, aquelles, diguem-ne, virtuts cardinals i teologals que se donen, impressiona, no?, per una banda, la seva fe, no?, el convenciment absolut en Crist i la seva resurrecció. No en va, ella se lliurarà no a un martiri, sinó a diferents martiris dels quals sortirà il·lesa, però tindrà aquest testimoni tan important de la seva fe. Una dona amb una capacitat total de llibertat. Renuncia a les formes imposades, al seu nòvi, a la mare que la vol induir cap al paganisme. No, ella té clar el que vol, ser esposa del Crist, i per tant, bueno, lliurement accepta la virginitat i opta per una vida ascètica, una vida doncs entregada totalment a Crist. Per tant, una vida plena de fidelitat. Si tots plegats tinguéssim els cristians avui dia la seva fe, el sentit de llibertat profunda en l'acceptació d'aquests dons que ens arriben de Déu i la seva fidelitat, Déu-n'hi-do, no? Jo penso que seria allò que podríem demanar a Déu amb més força i amb més intensitat.
Déu-n'hi-do. Per als qui no som tan entesos en història, li volem preguntar per les investigacions sobre Santa Tecla. Déu-n'hi-do, sorprèn les coses que se saben sobre aquesta figura, algunes segurament més evidents, altres més per la tradició, però segueixen obertes les investigacions sobre la història i la vida de Santa Tecla?
Sí, sense cap mena de dubte. És a dir, Tecla és una figura històrica, no tenim dubtes, no?, en absolut.
De la seva existència no hi ha dubte, exacte.
La seva historicitat, no?, d'una dona que viu una època de persecució, que la seva història crea un autèntic furor, no?, dintre del món tardorromà, la pròpia literatura, veritat, apòcrifa, o les publicacions que ja a partir de la segona meitat del segle V sobre la seva vida i els seus miracles van tenir la citació doncs, de grans pares de l'Església, com Hipòlit de Roma, com Tertulià. Sí, és una dona, no?, un personatge històric, després embolcallat, com diríem, de llegenda, de narracions pietoses, però amb un nucli de veracitat, que és el que s'intenta esbrinar. En aquest sentit, el paper, per exemple, dels biblistes, dels exegetes, no?, treballant sempre en aquests textos, no fa massa, que ens han acompanyat alguns congressos realment importants que han donat llum, no?, a la comprensió d'aquest personatge i del seu missatge.
Molt bé.
No hi ha dubte que l'impacte de Tecla a Tarragona, doncs, pràcticament des del segle XI fins als nostres dies, ha estat també molt important i que ha deixat petjades en l'urbanisme antic i medieval de la ciutat. En aquest sentit, l'arqueologia està atenta, o hi ha possibles novetats que puguin sortir en el marc de les intervencions que bé d'urgència o programades s'estan realitzant. I després, per exemple, també dintre del món de l'art, de la iconografia, doncs te sorprèn, no?, a cada moment de tantíssimes representacions que hi ha de Santa Tecla dins el territori, com neixen novetats, com certament la investigació i Tecla estan ben casades i aquesta investigació està ben actual i ben viva.
Doncs molt bé, sempre oberta la investigació. Hem parlat amb Andreu Muñoz, delegat de Cultura de l'Arxidiòcesi de Tarragona. I ja per acabar molt ràpidament, si pot ser, algun projecte cultural o de patrimoni que ens pugui anunciar de cara als propers mesos a Tarragona i a l'Arxidiòcesi, ja que parlem amb vostè.
Sí, estem en unes fases molt, molt interessants. Doncs preveiem que en aquests mesos futurs es pugui inaugurar això que diem l'última fase del Museu Diocesà, d'aquest projecte transitori que mira cap a la creació d'un nou museu diocesà, però que en aquests moments s'estan reordenant. Entrem també dintre de les intervencions arqueològiques, justament dins de la catedral, en el segon temple romà d'època Flàvia, de la segona meitat del segle I, que tenim, la catedral és, a més d'un gran patrimoni medieval, tenim tot un conjunt arqueològic a l'interior, i aquestes intervencions arqueològiques, doncs, pràcticament el mes vinent, comencen a tirar cap endavant, i tothom, doncs, ve posant la mirada, la delegació de cultura la té molt ben ubicada en el jubileu del 2025, Pelegrins de l'Esperança. Una de les activitats potents que s'intenten doncs, programar juntament amb l'Associació Cultural Sant Fructuós serà l'estrena d'una pel·lícula sobre Sant Fructuós i els seus màrtirs, que s'estrenarà al Teatre Tarragona el 19 de gener.
Molt bé, a les portes de la festa de Fructuós Auguri i Eulogi, els diaques.
Justament, i se convidaran a les comunitats cristianes, no només de l'arxidiòcesi, sinó de tota Catalunya, a passar un dia amb nosaltres, a recórrer amb nosaltres la ruta dels primers cristians, no? Aquest temps que ens obre, aquest origen a l'esperança, i que crec que serà doncs, una activitat molt, molt, molt interessant.
Molt bé.
Aviat totes les parròquies de les diòcesis catalanes doncs tindran notícia i podran ser convidades a participar d'aquest esdeveniment tan
molt
interessant.
Bé. Fantàstic. Moltes gràcies, doctor Andreu Muñó, delegat de Cultura de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Bona festa de Santa Tecla. Molt interessant tot el que ens ha comentat. Salutació a Tarragona, que viuen la festa major. De vegades, a nivell català, com que coincideix amb les festes de la Mercè a Barcelona, no sempre se li dona prou rellevància, però avui hem volgut fer-ho nosaltres.
La té, la té. Doncs esteu convidats. Visca Santa Tecla.
Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Radio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vols aprendre a escoltar la saviesa que hi ha en el teu interior? El focusing és una eina per escoltar les sensacions del cos i comprendre'n els significats. Un accés a la nostra brúixola interior. Focusing Montserrat te n'ofereix la formació completa i certificada internacionalment. Format presencial al Monestir de Sant Benet i també online. Comencem a l'octubre, darreres places. Per tothom que vulgui aprofundir en l'autoconeixement i professionals de l'ajuda. Per més informació, entra a focusingmontserrat.org o truca al 607-275-179.
Compartim la informació que t'interessa. Sense distància.
Temps de diàleg.
La nostra secció interreligiosa i sobre ecumenisme té avui un nom propi, el focusing. És una eina per escoltar les sensacions del cos i comprendre'n els significats, com ara sentíem també a l'anunci immediatament anterior. Un accés a la nostra brúixola interior. Focusing Montserrat ofereix formació ben completa, certificada internacionalment, en format presencial al Monestir de Sant Benet i també online. S'estan omplint les places perquè la proposta està programada a partir de l'octubre. Per a tothom qui vulgui aprofundir en l'autoconeixement, per a professionals de l'ajuda, va adreçat aquesta experiència. Per a més informació podeu entrar al web focusingmontserrat.org o trucar al 607 27 51 79. És un plaer comptar avui amb nosaltres amb l'abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat, la benedictina Maria del Mar Albajar. Mare Abadessa, bona tarda i benvinguda, gràcies.
Hola, bona tarda i gràcies a vosaltres.
Un plaer i també moltes felicitats per la part que us toca a les Benetes del mil·lenari de Montserrat.
Moltes gràcies. De fet, aquest mil·lenari és del monestir dels monjos.
Sí, ho sé, ho sé.
Celebra 20 anys de la seva història i nosaltres doncs, estem aquí a la vora i ens n'alegrem molt i compartim aquesta festa.
Els mil anys dels primers monjos, que van ser homes, però després, uns segles després, van arrivar les dones, no?
Sí, sí. Nosaltres som la comunitat jove de Montserrat.
Sí. Jove,
tenim una història només de gairebé 800 anys. Però no
Déu-n'hi-do, Per això només dos segles després, diguéssim, no? Sí, sí, molt
sí,
bé.
Sí.
Bé, el focusing el podem definir, Mare Abadessa, com una eina terapèutica?
Mira, és terapèutica en el sentit que sí que ajuda a millorar la salut, no? A millorar les teves condicions, però no és una teràpia. Aquesta seria la diferència. Uh-huh. És com qualsevol cosa bona que fem, doncs és terapèutic, caminar, escoltar-nos, tractar-nos bé, tot això és terapèutic. Doncs en aquest sentit més bàsic, d'una cosa que és bona. Uh-huh. Sí.
És per millorar, per sanar coses que tenim a la vida, però que no necessàriament són malalties comunes, per entendre'ns, no? Uh-huh.
Mira, té més a veure amb recuperar la confiança en qui som, saps? I llavors a extreure la saviesa o reconèixer, recuperar la saviesa que tenim. I a tot això, doncs, és veritat que sana, és veritat que millora les relacions, és veritat que pots prendre les decisions millor, és veritat que hi ha més alegria, no?, més capacitat de ser tu, llavors, uh-huh. en aquest sentit.
Molt bé. Aquest treball d'autoconeixement que és focusing, en quin sentit entronca amb la psicoteràpia humanista? Podríem posar exemples fins i tot des dels grecs, no?
Sí, de fet, el pare del focusing és un filòsof que sí, poua dels filòsofs grecs, el que s'anomena la filosofia sapiencial, però també va col·laborar amb Rogers. Ell va ser professor de filosofia a la Universitat de Chicago als anys 50-60 del segle passat i va col·laborar amb Rogers, que és dintre de la psicologia humanista, també va poua de Maslow, vull dir que sí, que van treballar junts i es van enriquir mútuament, sobretot amb Carl Rogers. Sí.
Uh-huh. I quina utilitat pot tenir el focusing per a la nostra vida?
Mira, doncs com et deia una miqueta abans, és sobretot per millorar la relació amb nosaltres mateixos, per tenir més confiança en nosaltres. I a partir d'aquí, doncs això, no? Tenim més capacitat de coherència, tenim més creativitat, podem prendre decisions millors i a més, podem crear relacions millors amb els altres que també els ajudin a ser més, no? Els altres que també puguin ser més elles mateixes, ser més qui són, ser més creatives, més autònomes, més lliures. Jo crec que tot això són resultats de ser més qui som, no? Més,
molt bé. De fet, vostè va beneficiar-se d'aquests passos, d'aquest focusing als Estats Units i el va portar cap aquí, oi?
De fet, vaig conèixer el focusing aquí. El que passa que després, quan vaig anar a estudiar teologia a Berkeley, als Estats Units, va coincidir que la professora que jo tenia doncs, vivia justament a Berkeley i llavors vaig aprofitar per conèixer el Jenlin, els professors que estaven allà i vaig completar la formació als Estats Units. Sí.
Estem parlant avui amb Maria del Mar Albajar, abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat. Ens pot precisar una mica més quins són els quatre passos que proposa Anne Weiser-Cornell? No sé si ho he pronunciat bé. Més o menys.
Sí, sí, sí. Mira, són quatre passos molt senzills. El primer és realment aturar-nos per estar aquí, en aquest moment, perquè com que sempre estem a tot arreu, menys en aquest moment, doncs el primer pas només és prendre consciència que estem aquí. El segon pas seria adonar-me de com m'estic sentint, de les sensacions que estic tenint en aquest moment, que poden ser relacionades amb un tema que vull pensar o que vull treballar o simplement, no, amb el que estic sentint en aquest moment. Uh-huh. I després el tercer pas, que és el que és l'aportació més pròpia del focusing, és establir una relació, relacionar-me amb aquesta sensació i permetre que parli. No és investigació, saps? No fem investigació ni anàlisi. El que fem és deixar que aquesta informació que el meu cos té perquè l'hem viscuda, perquè amb les interaccions queda com enregistrada en el nostre cos, no? Tot queda gravat, doncs és anar a buscar i permetre que aquesta sensació ens digui el que vol, el que necessita, el que ens vol dir. I això produeix un... Saps? És allò, aquella sensació de ah, això és el que em passa, o ah, això és el que vull fer, o ah... Aquest seria el tercer pas i és l'aportació del focusing, que realment ens podem fiar, saps, d'aquestes sensacions si les escoltem, no? Si ens relacionem bé, amablement, amb aquestes sensacions, tenen alguna cosa a dir-nos que normalment ens mostren el nostre proper pas, allò que és bo per nosaltres. No ens diuen què passarà d'aquí un any, però sí en aquest moment que és allò que ens convé, que és bo per nosaltres.
Molt bé.
I el quart pas seria com recollir-ho, no? Recollir-ho, prendre consciència i tancar el procés. O sigui, que és senzill.
Molt bé.
Una cosa... Mira, perdona, eh?
Sí, sí, endavant,
si
endavant.
Dir...
I tant, només faltaria.
El focusing no és un invent, saps? El focusing és una cosa que fem naturalment i que tots ho hem fet alguna vegada. Però a vegades ens despistem, a vegades, no?, amb les preocupacions, l'estrès, la por, o amb el ritme que portem, doncs no ens ho permet. Llavors el focusing el que fa és ajudar-nos a fer una cosa que és un procés natural, que tenim capacitat tots per fer.
Molt bé, doncs queda dit. Quin és el perfil de persones que poden estar interessades entre les qui ens escolten, per exemple, en aquest tipus de formació? Un pot pensar, jo sóc catòlic practicant, o jo estic allunyat, o jo sóc protestant, o jo sóc jueu. Poden... Sí. És interreligiós, obert a tothom?
Sí, sí. L'espiritualitat seria una de les possibilitats que té, però no està a la base, diguem-ne. O sigui, que no és oberta a una religió concreta. Genlin era jueu i una persona profundament espiritual, però ell no en volia parlar gaire per no tancar la porta a persones que, saps, que si els dius, mira, és que jo sóc catòlic o protestant o jueu, com era el seu cas, llavors ja no et vull escoltar.
Clar.
Llavors ell ho proposava com una eina per a tothom i així és. És per qualsevol persona que vulgui millorar la relació amb ella, que vulgui tenir més confiança, que vulgui sentir-se millor amb ella mateixa. I molt, molt utilitzat en tothom qui vol acompanyar d'altres persones en l'àmbit que sigui, sigui professional o no, no? En qualsevol tipus d'escolta o d'acompanyament.
Per tant, persones adultes. Persones adultes, sobretot, de qualsevol edat, de fet, no?
De qualsevol edat, sí, a partir de... Sí. A partir de joves, diguem-ne.
Sí,
no? Amb els nanos també es fa, eh? Amb la gent, amb nens també es fa el focusing i amb ells és molt més fàcil perquè són més senzills que nosaltres, no tenen tantes complicacions.
Certament.
I llavors és molt més senzill, és molt més ràpid, és molt més intuïtiu pels nens, o sigui que es pot fer des de nens fins a grans. No hi ha límit d'edat.
No hi ha límit. Per cert, Mare Maria del Mar, al Bejar, al monestir de Sant Benet, es fan cursos de focusing, pels que sabem, des del 2005, però és des d'aquest 2023 quan Sant Benet de Montserrat s'ha convertit en la primera seu acreditada en formació de focusing a Catalunya. Què ha significat aquest pas?
Mira, doncs és una ocasió molt, molt bona per tenir la formació oficial. A més, hi ha cursos, s'ha obert l'oferta de cursos, hi ha tots els nivells possibles, hi ha una oferta de formació molt, molt més rica i això és la certificació oficial que pot servir per qui vulgui, no?, treballar en l'àmbit professional.
Sant Benet, el vostre monestir i tot l'entorn de la comunitat monàstica, amb la muntanya, amb la natura, és un bon lloc per aprendre el focusing?
Doncs la veritat és que ajuda. La veritat és que ajuda perquè, clar, venir aquí ja suposa marxar de casa, no?, anar a un altre entorn, i això ja predisposa a fer aquest exercici que és de deixar anar un moment, no?, de temporalment el que em preocupa, el que em destorba, per poder escoltar el que hi ha en mi. I llavors aquest entorn, doncs sí, la veritat és que ho afavoreix. I els que heu estat per aquí ja ho veieu que sí, que és un entorn molt bonic i ho facilita.
Certament. Per cert, Mare Abadessa, que li volia preguntar també, per anar acabant, sobre l'estructura, no?, d'aquesta proposta, que és el focusing a partir de l'octubre. Són sessions amb una periodicitat concreta, ens ho pot sintetitzar?
Mira, hi ha diferents ofertes de formació, hi ha les presencials, també hi ha online, pels qui no els és més difícil de pujar aquí un cap de setmana, i dintre de les ofertes que hi ha de caps de setmana també hi ha diferents propostes, intentem adaptar-ho perquè tothom pugui agafar el que pugui, des d'un cap de setmana al mes, on es fa la formació de focusing i les aplicacions del focusing, que això és el que és interessant, no? Com el focusing es pot aplicar en diferents àmbits. I també pot ser doncs, fer només dos tallers, dos caps de setmana. A la pàgina web està explicat com funciona, però normalment sí, són unes 10 hores de formació, és el mínim, diguem-ne.
Per tant, molt flexible de cara a la disponibilitat d'aquelles persones que puguin estar-hi interessades. focusingmontserrat.org és la web, focusing amb NG final, focusingmontserrat.org, o bé tenim el telèfon 607 27 51 79 per a més informacions. També hi ha modalitat online i presencial, no? Dèiem...
Sí. Exactament, sí. Molt bé. Sí, sí, perquè pugui estar a l'abast de tothom.
A l'abast de tothom. Doncs bé, enhorabona per aquesta iniciativa, que pugui ser molt profitosa ara en aquesta promoció que s'està fent per a la propera, el proper inici de focusing. Diguéssim que hi ha molta gent apuntada... Hi ha places encara?
Hi ha molta gent apuntada, sí, 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 sí. Hi ha molt d'interès, hi ha gent apuntada, però segur que queden places, eh?
Doncs animem
tothom. Ara no he mirat l'últim dia, però sí, sí, encara hi ha lloc per les últimes places.
Doncs ha estat un plaer avui parlar amb Maria del Mar, Albajar, abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat. Per cert, quants anys porta ja? No molts, però hi ha uns quants, oi?
D'abadessa, mira, ahir vam celebrar els 9 anys.
9 anys,
va, 9.
Eh?
Sí.
Ahir, doncs, tot just, moltes
sí,
felicitats.
Justament.
Anem cap als 10 ja, si Déu vol, no?
Sí, Déu vol, si Déu vol.
Doncs molt agraïts. També bona celebració del mil·lenari, encara que sigui dels monjos, però del qual també
sí,
vostès participen
sí,
i se'n beneficien. Perquè molts pelegrins
sí,
segur
sí.
que s'aturen a l'anada o la tornada fins a dalt en el vostre monestir.
Sí, sí, això de... Compartim la celebració, sí, sí.
Doncs encantat d'haver compartit també aquesta estona de temps de diàleg amb vostè, amb l'abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar. Fins una propera ocasió, una abraçada i enhorabona, que vagi molt bé el focusing.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu.
Adéu. Fins aquí el temps de diàleg d'avui.
Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social. La litúrgia a prop.
En aquesta secció dels divendres volem conèixer avui, com si fóssim un diccionari, el presbiteri. És una superfície de les esglésies, capelles o espais litúrgics que té una gran importància perquè és com l'escenari de tot l'esdeveniment viscut i celebrat. Tenim amb nosaltres avui per parlar-ne Joan Ubach, vicari episcopal de l'Arxidiòcesi de Barcelona i rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, també liturgista, que primer de tot ens dirà què és el presbiteri.
El presbiteri és el lloc on hi ha l'altar, principalment. És el lloc també on es proclama la paraula de Déu i entra l'Església, doncs també on el sacerdot, el diaca i els altres ministres també exerceixen el seu ministeri. No? És important que quedi convenientment diferenciat de tot que és la nau de l'Església, el presbiteri, i per això acostuma a ser un lloc amb una certa elevació, o també doncs, la manera com està estructurat, l'ornamentació. I ha de tenir una amplitud suficient que permeti també que còmodament es pugui celebrar l'Eucaristia, també, oi? És important, doncs, en el presbiteri hi ha, com he dit, hi ha l'altar, hi ha també l'ambó, hi ha també la seu pel president de la celebració, especialment de la litúrgia eucarística. És important que estigui ben ornamentat i també doncs, va variant en funció dels temps litúrgics, també per colors diferenciats, no només dels celebrants, sinó també pot ser de l'ambó, amb un drap que té un color propi del temps. I el que sigui important és que, sobretot, els espais, aquests tres principals, l'altar al centre, la seu, que pot estar darrere de l'altar, segons la disposició d'aquella església, i l'ambó, que siguin espais ben diferenciats perquè es vegin bé els àmbits. Això seria pròpiament el presbiteri.
També preguntem a mossèn Joan Ubach com el creient pot veure durant la litúrgia el significat d'aquest espai.
És important, en la disposició d'un presbiteri, com també de tota l'església, tot el temple, però sobretot el presbiteri, que es posi bé en relleu aquesta, el que seria la disposició jeràrquica del que és l'església, amb la diversitat també de ministeris, quan hi ha presidència del bisbe, amb els consagrants preveres, els diaques, els lectors, els cantors, els acòlits, oi? I tot formant una unitat íntima, una unitat coherent, no? A través de la qual ha de brillar també clarament la unitat de tot el poble sant, no? És important veure el presbiteri com el lloc del cap. Si miréssim les esglésies romàniques, per exemple, que tenim tantes a casa nostra, que tenen aquesta disposició de creu, doncs queda ben clar on està el cap, oi? Si fos la creu, Jesucrist al seu cap i després els seus membres, oi? Amb la disposició del poble de Déu, que se formaria el cos, ja ve perquè s'identifiqui doncs, cada espai del presbiteri, com he dit abans, oi? Que no quedi a la vista d'una persona que entra a l'església tot allà acumulat, sinó que ben clarament es distingeixi a primera vista el que és el centre d'una església, que és l'altar, el lloc on celebrem el sacrifici de Crist, el lloc de l'àpat fratern, on el Senyor se'ns dona com a aliment, on es vegi ben clar també la seu de la presidència, d'acord? I després l'ambó de la paraula, la taula de la paraula que ens porta a la taula de l'Eucaristia. Per tant, han de quedar també ben diferenciats visiblement, no? És important, doncs, d'alguna manera, que aquesta funció que té el presbiteri també ens uneixi a la funció, a la triple funció de Jesucrist, no? Que és aquest ensenyar des de l'ambó, per exemple, per la proclamació de la paraula de Déu, també des de la seu, aquesta funció de governar i també de glossar la paraula de Déu que ensenya el poble fidel per descobrir les meravelles que Déu ha fet a través de la història de la salvació i que puguin portar-ho també a la seva vida, i després el santificar també a el que seria l'altar, especialment la celebració de l'Eucaristia, la liturgia eucarística, doncs aquest portar-nos a tots a viure més el misteri de Jesucrist mort i ressuscitat, que d'alguna manera és l'objectiu de tota vocació cristiana, de tot batejat, d'entrar palotinament i progressivament en aquest misteri que celebrem.
I el celebrem, naturalment, en la litúrgia, també. Moltes gràcies, mossèn Joan Ubach, per aquesta aportació avui sobre el presbiteri. Fins aquí la litúrgia a prop.
Sense distància. L'església a peu de carrer. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Poc temps ens queda avui per a la nostra sortida, però sí per dir-vos que a la Seu d'Urgell tot és a punt per a l'ordenació episcopal de Josep Lluís Serrano Pentinat. Serà aquest dissabte a les 11 del matí amb transmissió per Ràdio Estel. Josep Lluís Serrano Pentinat, nomenat bisbe coadjutor d'Urgell el 12 de juliol passat, es convertirà en aquest càrrec, o assumirà aquest càrrec aquest mateix dissabte, després de l'ordenació episcopal. En les seves primeres paraules adreçades a l'Església Diocesana d'Urgell, manifestava respecte i devoció pels seus nous diocesans i per la seva fe.
Vinc amb molt de respecte vers cada un de vosaltres i vers aquesta Església Diocesana, aquesta mare que sempre ens acull, no? I vinc amb devoció al mateix temps, sabent la fe dels pobles de muntanya.
Josep Lluís Serrano Pentinat també destacava que vol col·laborar i aprendre de l'arcabisbe Joan Enric.
Vinc amb molt de respecte. Soc enviat a aquesta església diocesana a conèixer per a estimar-la. I, si em permeteu, a estimar-la per a conèixer-la millor encara, per conèixer la terra, per conèixer sobretot les persones i conèixer les tradicions d'aquesta mil·lenària església que viu arrelada a la font d'aigua viva que brolla de l'Evangeli, o sigui, de la persona de Jesús de Natzaret, per així estimar i anunciar. Tot sabent, això sí, amb molta humilitat, que l'Esperit Sant fa molts anys que hi treballa i la fecunda contínuament.
Josep Lluís Serrano Pentinat, per cert, es convertirà aquest dissabte en el bisbe més jove d'Espanya. Té 47 anys, és fill de Tivissa i a la comarca de la Ribera d'Ebre i de la diòcesi de Tortosa, on va exercir una part del seu ministeri com a sacerdot. Ara treballava a la Secretaria d'Estat de la Santa Seu, és per això que el substitut de la Secretaria d'Estat, Edgar Peña Parra, serà qui l'ordenarà i presidirà la celebració en directe per Ràdio Estel aquest dissabte a les 11 del matí des de la Seu d'Urgell. Fins aquí la nostra sortida d'avui. I fins aquí, sense distància, us deixem amb el butlletí de notícies amb el Xavi Toscano, la música després, us acompanyem a 2:15 de 7 del matí i de la tarda i a la 1 del migdia. Adéu!